La poma de Newton. En Purificació Barceló.
Avui dediquem el nostre espai a una fita històrica de l'Agència Espacial Europea, el primer aterratge en un cometa de la història espacial, el que ha fet el robot Philae de la sonda Rosetta en el cometa 67P. Aquest era el moment que arribava a la Terra. A la seu de l'ESA a Darmstadt, el senyal que confirmava que Philae havia aterrat a sobre del 67P. El robot va tocar terra només 15 metres del lloc previst, però va rebotar dues vegades perquè els arpons no es van poder fixar i finalment va quedar en una zona a un quilòmetre, abrupta i no gaire il·luminada. Això ha dificultat que Philae pugui carregar la seva bateria d'energia solar. Tot i això, fins que va esgotar la bateria principal, va poder fer gran part de la desena d'experiments previstos. Michael Kuipers, de l'equip de ciència de Rosetta.
Uno de los temas de investigación de Rosetta, si los cometas tal vez han traído una parte o incluso la mayor parte del agua que ahora tenemos en los océanos de la Tierra y tal vez posiblemente algunas de las moléculas que han formado la vida en la Tierra.
Malgrat els problemes, l'aterratge ha estat viscut com un èxit pels responsables de l'Agència Espacial Europea, com confirmaven el cap del Departament Científic de l'ESA, Álvaro Jiménez Cañete, i el del Departament d'Enginyeria de Terra, Joan Miró.
A poder ver desde cerca cómo evoluciona un cometa, cómo evoluciona la cola, todas las sus partes. Pero teníamos también el objetivo de intentar, ya que vamos a estudiar un cometa, ¿por qué no intentar aterrizarlo? Es como la guinda del pastel. Bueno, eso es lo que hemos hecho y ha funcionado.
La missió continua i Philae va arribar exactament quasi al punt que havíem determinat. O sigui que això va ser el primer factor d'èxit. El segon va ser que no es va caure en un forat o d'una posició de cop a terra que hauria sigut molt, molt difícil.
Ara, durant un any més, Rosetta continuarà en l'òrbita del cometa en el seu viatge cap al Sol i podrà enviar moltes dades científiques sobre la composició i el comportament d'aquests cossos, els més primitius de l'univers. Més coses. Investigadors de la Universitat de Lleida identifiquen una variant genètica relacionada amb la impulsivitat.
Aquesta variant del cromosoma 20 marcaria la tendència a ser més impulsiu i desinhibit. Ara, aquest grup de recerca investiga si aquesta modificació genètica podria estar també relacionada amb malalties com ara l'Alzheimer o l'esquizofrènia.
Detectades les flamarades de raig gamma més ràpides vistes fins ara.
L'observació l'han fet un grup d'investigadors, entre els quals hi ha científics de l'Institut de Física d'Altes Energies, de la Universitat Autònoma i de l'Institut de Ciències de l'Espai. La flamarada es va produir al voltant d'un forat negre supermassiu i la van poder observar amb els telescopis màgic de la Palma a les Canàries.
Un estudi de l'Hospital Clínic de Barcelona confirma que una combinació d'antivirals cura els trasplantats de fetge amb hepatitis C en més d'un 90% dels casos.
Els tractaments que s'han fet servir fins ara només aconsegueixen un 50% de curacions en aquest tipus de pacients. A més, la nova combinació d'antivirals actua més ràpidament i amb pocs efectes secundaris, la qual cosa la fa molt adequada per a aquests malalts.
La clau de volta.
És cert que hi ha peixos que tenen anticongelant el cos?
Sònia García Nuño, de l'àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació La Caixa.
Aunque parece raro, sí. La temperatura del océano Ártico es de unos 2 grados bajo cero en invierno. La sangre y otros fluidos corporales de los peces están muy diluidos y a esta temperatura tan baja podría congelarse. Pero ¿qué pasa? Que los peces que viven en el Ártico, como por ejemplo el lenguado del Atlántico Norte, consigue protegerse gracias a las proteínas anticongelantes que genera su organismo. Estas proteínas permiten que el punto de congelación de los fluidos del pez sea similar al del agua en el que vive.